És el punt 25 de l'ordre del dia, que és la moció de Junts sobre l'espoli fiscal que l'Estat infligeix a Catalunya, i aquí hi ha també esmenes per part d'Esquerra. Per tant, comencem, que Junts defensa la moció i després l'Esquerra farà les esmenes. Per part de Junts ho fa el senyor Brugaroles.
Bona tarda a tothom, novament. Bé, aquest és, una qüestió que de tant en tant va emergint aquí al ple i que ara té una justificació digna de context i que paga la pena, doncs, que en parlem. La qüestió és que en el marc de la llei 12/2012, el Departament d'Economia de la Generalitat ve elaborant estudis periòdics que encarrega amb un grup de personalitats de l'àmbit de l'economia sobre quina és doncs, l'evolució del dèficit fiscal entre Catalunya i Espanya. El dèficit fiscal, jo crec que ho sabem tothom, és la diferència que hi ha entre els impostos que es recapten aquí a Catalunya i els serveis o les inversions que rebem aquí, i que per tant al final hi ha una conclusió que més o menys sempre ve sent equivalent al llarg de tot el període, que ja, és, ja té una sèrie històrica realment llarga, de que aproximadament el 7, el 8, el 9, entre el 7 i el 10% del PIB, és a dir, de la producció que fem cada any aquí a Catalunya, se'ns en va a la resta d'Espanya per no tornar mai. Això vol dir, així amb xifres rodones, que aproximadament 2 de cada 5 euros que paguem d'impostos aquí a Catalunya se'ns en van per no tornar mai. Hi ha un altre estudi que faig menció aquí que a mi m'agrada molt perquè és especialment contundent, no? Que, i a més és un estudi que és del Consejo d'Economistes d'Espanya, i per tant és poc sospitós de ser parcial al nostre favor, almenys, no? I que és un estudi que a més va publicar en el seu moment al diari ABC, i que, doncs, que parla, detalla quins serien els moviments financers que hi hauria entre les diverses comunitats autònomes de l'Estat espanyol si Catalunya tingués un sistema fiscal com el del País Basc o el de Navarra, no? Llavors el que deia és que efectivament parlava d'aquests 200.000 milions d'euros menys que té Catalunya, però ho traduïa en una xifra que per mi és especialment rellevant, no? Que és que a Catalunya hi ha una destrucció estructural de més de 200.000 llocs de treball estructural, permanent, com a resultat directe del dèficit fiscal. Bé, xifres n'hi ha moltes. La qüestió és que aquells 16.000 milions d'euros famosos ara ja són més de 20.000, però aquí el que realment n'importa és que tothom entenguem i això de què va, què genera tot això, no? Doncs a veure, el que genera tot això és que en un país com el nostre, que té habitualment doncs entre 350 i 400 i escaig mil persones aturades, quan hi ha un fenomen que li resta 200.000 llocs de treball, vol dir que més de la meitat de l'atur català està causat directament per l'espoli fiscal. Més de la meitat de l'atur català està causat directament per aquest dèficit fiscal. I això són números obvis i que és difícil de... Vaja, no és possible rebatre'ls. Què passa en una societat quan té un atur molt més alt del que li toca? Doncs que també els salaris són molt més baixos del que correspondria. Per tant, quan tens més atur, menys salaris, doncs hi ha evidentment una situació molt més difícil per a tothom. Per exemple, per als joves, per accedir a l'habitatge. Què passa, a més, quan una societat té molta menys ocupació i salaris més baixos? Doncs que la recaptació per cotitzacions és molt més baixa de que pertocaria i, per tant, les pensions són també molt més baixes. Què passa quan, a més, tota aquesta recaptació fiscal que es recapten aquí se'n va i no torna? Doncs que tots els grans serveis públics que tenim aquí a Catalunya, la sanitat, l'ensenyament, la xarxa de protecció social, és molt inferior al que correspondria. Per tant, jo crec que és impossible no arribar a la conclusió de que aquest espoli fiscal és la primera causa de patiment social a Catalunya. I repto a qualsevol a que amb números a la mà posi un altre sobre la taula. I per tant, com que aquest patiment social és el que més ens combina, a nosaltres amb tota seguretat, i jo crec que a tots els grups aquí representats, creiem que tothom tenim l'obligació de mirar de fer el possible des d'aquesta institució també per corregir aquesta situació radicalment injusta. També podríem parlar naturalment d'infraestructures, podríem parlar de competitivitat de les empreses, etcètera, etcètera. Però al final el que correspon, el que de veritat interessa, és que tothom siguem conscients de quina és la situació que genera tot aquest fenomen estructural i que patim des de sempre. Podríem dir, aquí qualsevol persona que viu a Catalunya, parli la llengua que parli, vingui d'on vingui i tingui l'orientació política que tingui, no? En el cas de Sant Cugat, amb un PIB de 5.100 milions d'euros, aplicant ràpidament aquest percentatge, pel cap baix se'ns en van 450 milions d'euros cada any. 450 milions d'euros només a Sant Cugat cada any. Perquè ens fem una idea de magnitud, aquest ajuntament, sumant-ho tot, té uns 200 milions d'euros de pressupost. Per tant, és que realment estem parlant d'una cosa que és radicalment seriosa i és molt important, no? I això s'ha de corregir. Evidentment, corregir això no és una qüestió de millorar el sistema de finançament autonòmic, qüestió per cert que està entretinguda des del 2014, perquè la magnitud d'aquest dèficit fiscal és tan gran que és que caldria un sistema totalment diferent per poder-ho corregir, no? Bé, finalment, ja vaig acabant. El mes de febrer d'aquest any 2023, una sèrie d'institucions empresarials, cambres de comerç, etc., van presentar un manifest que diu que cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya. És un manifest que per nosaltres no és res més que una altra denúncia d'aquesta situació. Per nosaltres no els amaguem, que per nosaltres és una pantalla passada. No creiem que aquest manifest ni cap altre hagi de tenir cap impacte real en la millora d'aquesta situació, però no obstant, ja que hi és, creiem que sí que paga la pena que nosaltres com a institució, el nostre partit i tothom que s'hi vulgui afegir, doncs que li donem suport a aquesta expressió de quina és la realitat i la situació que pateix la societat catalana. Per tant, presentem aquests acords, que és sol·licitar formalment l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cugat a aquest manifest, que es diu així: cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya. Segon acord és assumir el compromís que com a administració pública no ens inhibirem, perquè no ens podem inhibir a l'hora d'afrontar aquesta primera causa de patiment social a Catalunya i al nostre municipi, que és l'espoli fiscal que l'Estat infligeix a Catalunya. Promoure, per tant, amb recursos del propi Ajuntament, elements d'informació objectiva i de debat sobre la situació que patim com a societat des de l'absolut respecte a totes les posicions. Quart, el nostre Ajuntament, per tant, impulsarà i o es sumarà a qualsevol iniciativa civil o institucional que s'orientin a avançar en aquesta mateixa direcció i, finalment, comunicar aquesta moció i els seus acords a les entitats promotores del manifest, a les entitats municipalistes de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, senyor alcaldessa.
Molt bé, gràcies, senyor Brugaroles. Per part d'Esquerra, defensar les esmenes, la senyora Gemma Aristoi.
Gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda, regidores, regidors. Bé, saludem positivament la moció que presenta el grup de Junts en aquest ple relativa a l'espoli fiscal. És un tema que ens preocupa ja des de fa molts anys. En concret, i a títol de referència històrica, l'any 1993 el nostre partit va iniciar una campanya per reclamar el concert econòmic com a model de finançament. Van ser unes lluites que ja destacaven aquest malestar davant del minso finançament de l'Estat espanyol que sempre ens ha reservat, no? La Hemeroteca ens assenyala que aquesta campanya s'estengué en 914 municipis de Catalunya i va culminar amb un acte multitudinari al Parlament amb més de 50.000 persones. Recordem que en aquell any, el 1993, hi havia un partit minoritari en aquells moments que reclamava aquestes coses. Era Esquerra Republicana de Catalunya. Altres encara no havien vist la llum. I aquests mateixos, tres anys després, signaven els pactes del Majestic entre Pujol i José María Aznar. A vegades cal posar antecedents i refrescar una mica la història per veure d'on som i d'on venim. És evident, doncs, que amb aquests precedents donem suport a la iniciativa d'adherir-nos al manifest impulsat per les cambres de comerç de Barcelona, Girona i Sabadell, per la CECOT, AMEC, PIMEC, Economistes pel Benestar i FEMCAT, com deia el senyor Brugaroles, que es diu cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya. Les nostres esmenes eren més de forma que de fons, com ja vam veure. Hem comentat que evidentment Esquerra rebutja aquest espoli fiscal i ens alegrem que vostès ara també ho vegin, però considerem que és bastant exagerat dir que l'espoli fiscal és la primera causa de patiment social a Catalunya. En tot cas, són les seves conseqüències. Pensem que hi ha causes estructurals més enllà de l'espoli fiscal que provoquen les desigualtats entre les persones i entre els territoris i fenòmens globals que incideixen en la situació del món i en el patiment de la nostra societat. La crisi climàtica, la sequera, la globalització neoliberal, el sistema de producció capitalista, les guerres, la inflació, en són algunes d'elles. És evident que si Catalunya com a país tingués els instruments per a fer-los-hi front, un finançament adequat o les eines que ens donaria un estat independent, les conseqüències perverses de tots aquests fenòmens es veurien alleugerits. Les nostres esmenes, doncs, anaven en aquest sentit, de situar les coses una mica en la realitat i allunyar-nos de la mística i cosmologia que correspon a una visió ideològica conservadora i reduccionista de les desigualtats existents al nostre país. Entenem que el redactat que els hi proposem s'ajustava més a la realitat. Tot i així, ja veurem com queden les esmenes. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Aristó. I ara comencem el torn d'intervencions. Señora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Sí, yo también tengo muchos números en mi intervención, desde otro punto de vista, sin duda alguna. La sala segunda del Tribunal Supremo confirmó la condena de 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros a quien fuera el máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también ex responsable de la misma entidad, Jordi Montull. El Supremo también ratificó que ambos deberían devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau, cuyos fondos desviaron en provecho propio. ¿En provecho propio solo? No. El Tribunal Supremo confirma también el embargo de 6,6 millones de euros a la formación política Convergència Democrática de Cataluña, después PDeCAT, actualmente podemos comprobar aquí como muchos de los concejales que están aquí sentados y que presentan esta moción. Estuvieron en gobiernos de convergencia, señor Rugarolas, con las alcaldesas de ese partido político. Se les condenaba como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias. Bien, no es todo. Ahora la Audiencia Nacional ya hay apertura de juicio oral para el famosísimo juicio del 3%, en el que, por cierto, este ayuntamiento en el mandato pasado sí que pusimos nuestro granito de arena. La Fiscalía Anticorrupción describe la trama gestada por el antes citado partido como una organización criminal que funcionó al menos de 2008 a 2015 y en la que participaron cargos públicos de Convergencia, funcionarios de administraciones e instituciones de Cataluña que se encontraban bajo la esfera del poder del Partido Nacionalista y toda una ristra de empresarios, entre otros, por citar solo uno, Jordi Sumarroca. Según la acusación, entre todos crearon un modus operandi sistémico para amañar adjudicaciones a favor de compañías afines a la extinta formación que recibía a cambio inyecciones irregulares de dinero en forma de donaciones. El juez también abre juicio oral a 14 empresas y envía al banquillo a algunos de los exaltos cargos más relevantes, como el extesorero del partido, Andreu Viloca, para quien el Ministerio Público solicita 21 años y 4 meses de prisión. Son muchos números los que se manejan en este contexto, la verdad. Daniel Osácar también es responsable de finanzas del partido y ha condenado a 3 años y 6 meses por el caso Palau, también se sentará en el banquillo, teniendo en cuenta que dentro de la Audiencia Nacional está este caso y luego pieza separada. Además de esto, también podríamos hablar, poner un pequeño detalle más, porque es que esto podría ser infinito, del coste de la línea 9 de metro de Barcelona, que triplicó el coste inicial y está por unas cifras astronómicas de millones y millones de euros. ¿Quién nos roba? ¿Quién nos roba? ¿Nos roba Madrid? No. Roba la corrupción de los partidos políticos, de algunos partidos políticos en Cataluña. Y, sinceramente, a mí me da exactamente igual que robe el PSOE de Andalucía con los ERES o robe Convergencia, me da igual. No roban los territorios, roban las personas, y desde luego lo que estamos viendo en este país es que roban muchísimo las personas que tienen cargo político y que ostentan el poder. Esa es la realidad. Miren, el victimismo es de primer tema, de primero de nacionalismo. Es de sentimentales y ofendidos llorando contra el enemigo común, y así todos muy juntitos. Eso es de lo que va esta moción y aburre muchísimo. Y mientras tanto, sigue día tras día la decadencia en Cataluña. Despierten, eso es lo que hay, auténtica decadencia. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies senyora Fernández Jordán. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes. De nuevo, esta tarde nos encontramos, por desgracia, con la presentación por parte de Junts de una moción para intentar, yo lo entiendo, estamos ya en campaña y hay que captar el voto de los sectores duros del independentismo, del sector, si me lo permiten, más hiperventilado, ¿no? Y por ello hay que recurrir a presentar una moción absolutamente infumable. Pues por lo visto se presenta una moción que yo creo que habría firmado, no lo dudo, al Front Nacional de Cataluña. Por lo visto Junts recoge ahora al ABC como su periódico de cabecera. Nunca dice verdades, pero en este caso, por lo visto, lo que dice, ojo, en un solo artículo es poco menos que palabra de Dios. Yo creo que se debe hablar de todo, pero que hay que hacerlo con un mínimo de rigor y siempre con un propósito constructivo, desde los datos objetivos y con un mínimo de respeto al raciocinio. A mí esta moción me suena, sinceramente, y lo lamento, pero me suena a pseudociencia y a panfleto, haciendo unas extrapolaciones a una supuesta riqueza y a la multiplicación de los panes y los peces absolutamente gratuitas. Y sobre todo, porque lo que busca la moción en el fondo es la confrontación entre pueblos y comunidades vecinas, lo cual siempre es peligroso. Yo sé, todos sabemos, por ejemplo, que la provincia de Barcelona cede dinero tanto a la de Tarragona como a la de Girona o Lleida, pero jamás se me ocurriría, jamás, ni a mí ni a mi partido, hablar de expolio. Al contrario, me gustaría hablar de redistribución de la riqueza, de apoyo a las zonas rurales y al mantenimiento del territorio. ¿Usted, señor Brugarolas, sería capaz de decir que la primera causa de sufrimiento de los barceloneses es que tenemos que ceder dinero a las provincias de Tarragona, Girona y Lleida? ¿Sería capaz de hacerlo? Como se diría popularmente, yo creo que en política hay que intentar no crear mal rollo, que es por desgracia lo que pretende esta moción. Por lo visto, para Junts el mal rollo les es rentable electoralmente y el fin justifica los medios. Allá ustedes. Y vuelvo a repetir, es lícito hablar de la redistribución de la riqueza, si es mucha, si es poca, lo es, dentro de Cataluña, dentro de Europa y dentro de España. No debe ser, repito, un tema tabú, pero siempre y cuando se haga desde la responsabilidad y desde no un populismo gratuito, partiendo de la base también de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? La cuarta comunidad autónoma por PIB en España, datos del Gobierno de España, y la región número 107, han oído bien, la 107 de la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea. Ni somos el pueblo elegido, mal que les pese a algunos, ni atamos a los perros con longaniza precisamente. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies senyor Blázquez. Per part de la CUP, el senyor Sánchez.
Sí, hola, bona tarda a totes i tots. Bueno, no serem nosaltres qui qüestionem les dades que es mostren al primer paràgraf, és evident. És evident que Catalunya pateix una opressió i els països catalans també, que no és només econòmica, també és política i lingüística, i això ho hem denunciat sempre. Ara, inferir d'aquí que tots els mals són a causa d'això és passar-se bastant de frenada. Si volen que parlem de tots els mals, parlem del sistema econòmic. Parlem del sistema econòmic. O és que em diran que és precisament l'espoli fiscal el culpable de l'atur quan són les empreses les que utilitzen l'atur per mantenir uns salaris baixos? O em diran que els salaris són, que paguen les empreses els paguen així perquè no tenen més remei, no perquè vulguin maximitzar beneficis. Igual que s'estableix de les pensions o de quan no posem políticament, i aquí ja parlo de la voluntat política, els impostos amb la màxima progressivitat o inclús amb un percentatge com es posava, per exemple, als anys 30 i a països com Estats Units del segle passat, on l'impost sobre beneficis de les empreses, l'impost sobre beneficis que aquí està al 17%, allà estava a més del 80%. I precisament als Estats Units no era el paraís del socialisme o del comunisme. Per tant, siguem una mica seriosos, sisplau. Jo entenc i no negarem aquestes dades, però d'aquí atribuir-los tots els mals hi ha un pas molt gran, sobretot perquè amb voluntat política es poden fer moltes més coses. Es pot no desmantellar la sanitat, per exemple, o no desmantellar l'educació, i després al cap de 11 anys o de, o no, perdó, de 8 anys amb una pandèmia plorar tots els mals. Per últim, no ens demanin que signem nosaltres un acord amb entitats doncs, que realment no ens representen, com són la SECOT, la MEC o la PIMEC. Vale, no és el nostre estil, no ho han sigut mai i no ho seran. I a part, per últim, deixem que els digui que realment ens sap molt de greu, ens sembla que és tornar enrere la pantalla de l'espoli fiscal, tornar enrere la pantalla del concert econòmic, quan a finals del abans de les votacions de l'octubre del 17, quan el procés anava amb més força que mai, es parlava de processos constituents, es parlava d'afrontar el país des de zero i d'implementar polítiques d'esquerres molt més reals i que van molt més enllà d'un concert econòmic. I hem dit que hi ha unes coses que no entenem d'aquesta moció. També és veritat que hi ha coses que compartim plenament, per tant, el nostre vot tant a les esmenes com a la moció serà l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, senyor Sánchez. I finalment, per part del PSC, té la paraula el senyor Soler.
Espoli fiscal? Vostès ens parlen d'espoli fiscal?
No sé. Ja sabran. Sabran el que fan. Mira, aquesta moció està plena d'imprecisions. I suposo que amb aquesta moció vostès no tenen pendent el que significa el concepte de solidaritat interterritorial. Suposo que vostès, per directrius de la direcció de Junts a nivell català, hem d'avivar les bases tornant a parlar de l'espoli fiscal. Tinc aquí notícies, vull dir, han sortit, que Junts tornarà a avivar el debat sobre l'espoli fiscal. I per tant vostès volen tornar a una campanya per recollir un grapat de vots en aquestes campanyes municipals. Poc els interessa a vostès la política local, la veritat els hi dic, perquè en comptes de fer aquesta proposta haguéssim pogut fer alguna proposta de millorar el sistema de finançament local o la millora del sistema de finançament autonòmic. I perquè en totes aquestes qüestions que vostès parlen, vostès no parlen del retorn indirecte. Saben el que és el retorn indirecte dels serveis que presta l'Estat de manera directa? Aquí no estan computats amb aquests 16, 20.000 o 50.000 euros que s'inventen i es treuen de la xistera, i per tant això no hi és en aquest sentit. Clar que hem de millorar el nostre sistema de finançament, i no només el català, sinó també hem de millorar el nostre sistema de finançament local. Miri, vostès van governar molts anys de la mà del PP i no ens van treure de la política de la Peix al Cova, se'n recorda, no? Inclús de la persona que ho deia, aquest que diu ara que espoli, que Madrid ens en roba. Miri, ens diuen que les taxes d'atur més altes i ser més competitius. No, amb el seu discurs el que fan és taxes d'atur més altes a Catalunya i que siguem menys competitius. A més, m'ho he apuntat perquè, clar, si fos cert això que diu vostè, més de la meitat de l'atur provocat a Catalunya ve provocat per l'Estat. Això vol dir que el 5% d'atur que tenim a Sant Cugat, el 2,5% és provocat per l'Estat. Vostè sap el que és l'atur estructural? No, ja li faré una classe, no es preocupi. S'ha acabat això del... Jo crec que ja n'hi ha prou. Jo crec que ja n'hi ha prou una mica del que vostè és. Madrid en roba, Madrid té la culpa de tot. En definitiva, jo si vol li donaré alguns exemples per saber el que en roba l'Estat, perquè vostè es diu a Madrid, però és l'Estat de tots. Els que estem aquí, en aquest plenari també. Va, tall d'exemple, en els pressupostos generals de l'Estat l'any 23... 3.000 milions d'euros per Catalunya, un augment el que representa el 17,2% en el pressupost general de l'Estat. Per Catalunya, el doble que quan vostès eren amics del PP, doncs gestionaven i assignaven a Catalunya. Ja no parlem de l'execució. Hem actualitzat l'IPC de tots els ciutadans i ciutadanes de l'Estat. Sap què m'ha portat a la Guardiola 3.000 milions d'euros dels pressupostos generals de l'Estat, dels quals se'n beneficien 1,8 milions de pensionistes catalans? Això també en roba, no? Això també en roba. O dels 86,2 milions d'euros per modernitzar l'AFP i que arribaran fins als 1.000 milions d'euros al 2026, contribució directa de l'Estat per crear més de 20.425 places, noves places de la formació professional. O els 200 milions d'euros addicionals per fer front al compliment de la sentència del Suprem de l'any 2017. Però vostès segueixen dient a l'espoli fiscal. Miri, curt i ras. Nosaltres creiem en el principi d'ordinalitat. Creiem que s'ha de millorar el sistema de finançament de les comunitats autònomes, per tant, de Catalunya, i creiem també que hi ha d'haver un nou sistema de finançament per les ens locals. Només una altra, com que vostès parlen de dades, doncs jo també. En els pressupostos de l'any 23, l'Estat ha augmentat, respecte a l'any 21, un 24% l'aportació a les comunitats autònomes i un 5% als ajuntaments. Això són dades constatades. I això no són estudiosos, que no sé d'on se'ls treu vostè, però són estudiosos, són els pressupostos generals de l'Estat i les comparatives. Així que jo li demanaria que parléssim de política local, li demanaria que amb aquest fervor vostè també demanés un canvi de finançament local, com fem nosaltres des dels nostres grups, i demanaria que, no que passés pàgina, sinó que comencés a parlar de manera seriosa. Perquè entre una cosa i una altra, em sembla que ja la ciutadania comença a saber... digue així, clar, de quin pal van vostès.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Hi ha... sí? Bueno, si fa vostè, fa tothom, eh? Ja ho sabem, això, eh? Però endavant, endavant. Senyor Brugaroles.
No, breument,
sé que cronometre el temps perquè així anirem
sí, no, feina. Crec que no paga la pena replicar totes les coses que s'han dit, no? Jo, aviam... Només voldria dir dues o tres coses, no? Una primera, o sigui, els eslògans, els discursos, com feia ara el senyor Soler, al final s'han de fer números, no? S'han de fer números, estan a disposició de tothom, i els números són els números, tu. I aquí no parlem ni d'ideologia, ni fixeu-vos que amb la moció ni parlem ni dient que Espanya ens roba, ni surt el concepte d'independència, ni res d'això, no? Al final són números. Són números que valida tant els estudis d'un costat com de l'altre. I aleshores jo ja ho he dit abans, si algú pot posar un altre fenomen que causi més patiment social que això a Catalunya, doncs que el digui. O sigui, aquí han sortit idees molt peregrines, no? No, és que la desigualtat, és que una fiscalitat més progressiva, és a dir, no? Ostres, seriosament, però fem números, és que diem unes coses que jo crec que ens ho hem de fer mirar una miqueta, no? No sé, se'ns deia que nosaltres som conservadors i per això plantegem aquesta qüestió, no? Bueno, jo crec que el conservadorisme precisament és no voler tocar allò que realment afecta. No? Això és que el més urgent que hi ha, precisament, és tocar, tot i que costi molt, allò que més afecta a la societat i especialment a les capes més vulnerables. I el dèficit fiscal és a molta distància, amb números a la mà i d'una manera indiscutible, perquè aquí ningú ha posat... Sí, la senyora Fernández Jordán, no? Parlava del cas, dels casos aquests de Millet i Palau i tal, i parlava d'unes xifres que més o menys sumaven 30 milions d'euros de l'any, no sé quin any, no? Puntuals, eh? Escolti, senyora Fernández Jordán, és que estem parlant de més de 20.000 milions d'euros cada any, però vostè seriosament... O sigui, creu que no podem parlar d'aquesta hemorràgia de recursos per un cas de corrupció que detesto molt més que vostè, senyora Fernández Jordán? O sigui, podem pensar per una vegada amb la gent que pateix, amb l'economia, amb les oportunitats que tenim com a país, i fer un mínim anàlisi rigorós de per què no som on hauríem d'estar.
Així acabant, senyor Brugaroles.
Ja està, senyora alcaldessa, moltíssimes gràcies.
No, gràcies. No sé si hi ha alguna altra paraula. Sí, però que vull anar per ordre, un segon. No? Molt bé, gràcies, senyora Aristoi. La senyora Fernández Jordán, una altra paraula? Sí, sí.
Por alusiones, más que nada. Bueno. A ver, ¿quiere cifras más escandalosas? O sea, da igual que roben todo lo que han robado, eso da igual, pero si quiere una cifra más escandalosa, se la doy en concreto. El coste total de la línea de metro 9... de Barcelona, que digo yo que también está pasando aquí y que es absolutamente escandaloso y que lo ha visto la Sindicatura de Cuentas en el Parlamento de Cataluña. El coste total de esta línea de metro marcada por el retraso de su construcción y más de 14 años. ¿Quiere que hablemos de los ciudadanos? Podemos hablar de los ciudadanos, porque es que con todo esto del expolio fiscal se olvidan de que realmente hay obras esenciales para la infraestructura de Cataluña que ustedes no han hecho en 40 años, porque siguen a lo suyo. Desviación del coste estimado en 5.000 millones de euros. ¿Le gusta esta cifra? ¿Le parece un poquito más escandalosa? Pues ahí lo tiene, bajo sus políticas. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, señora Fernández Jordán. Señor Blázquez.
Sí, un poco, a ver, el día de la marmota, usted, señor Bulgarolas, no tiene ningún reparo en hablar de la solidaridad interterritorial con el resto de España, que parece ser que nos expolia, etcétera. Pero si usted puede, además, digamos, están publicados, se puede acceder precisamente a las balanzas fiscales entre las provincias catalanas. ¿Por qué nunca hace una moción de eso? Yo no la haría, desde luego. Yo no la haría por responsabilidad y porque creo, en la solidaridad entre los diversos territorios. Y lo haría con rigor. ¿Quiere usted hablar de números? Hablemos de números, pero no de sentimientos. No ponga usted la palabra sufrimiento, porque a veces sufrimiento en este pleno es tener que soportar mociones tontas y absurdas como esta. Gracias.
Muy bien, gracias, señor Blázquez. Señor Soler, doncs. Sí.
Molt breument, miri que sóc vehement jo, però utilitzar aquesta agressivitat parlant no l'entenc, senyor Brugues, li dic que no l'entenc. I això que no era amb mi aquesta vegada, però bueno. Miri, sap què més greu em sap de tot plegat? Que s'ho creu. Que s'ho creu. Això és el que més greu em sap de tot plegat, que es creu el que parla. I això és preocupant, eh? És preocupant. De totes maneres, no ho havia dit en la intervenció inicial, el nostre grup no hi donarà suport. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Ho deixem aquí? Bueno, no sé, senyor Brugarola, no em miri. Sí o no? Pues si...
10 segons.
Bueno, pues venga.
No, només per informar el senyor Blázquez que les balances fiscals catalanes internes estan publicades. És que, clar, és que la diferència és immensa. I a part que la renda per càpita de les tres províncies catalanes, per utilitzar la terminologia que ho fa servir, és molt semblant. I a part que la transferència de recursos que hi pugui haver entre Barcelona i les comarques o províncies del context aporta també a Barcelona. En el cas del finançament que se'n va de Catalunya, per exemple, a Madrid, és per finançar els nostres competidors, senyor Blázquez. Però ell, vostè és a la seva. Vostè és a la seva.
Molt bé. Alguna cosa més? No? Doncs vinga. Com que hi ha esmenes, començarem per les esmenes que ha presentat Esquerra. Vots a favor de les esmenes. Vots a favor per part del grup d'Esquerra. Abstencions de les esmenes. Abstencions per part de la CUP. En contra. En contra de les esmenes, Junts, PSC, Ciutadans i la regidora no escrita. Doncs no s'aproven les esmenes i ara anem a votar la moció tal com estava, perquè no s'han aprovat les esmenes. Vots a favor de la moció. Vots a favor per part d'Esquerra i de Junts. Abstencions. Abstencions de la CUP. Vots en contra. Vots en contra del PSC, Ciutadans i la regidora no escrita. Queda aprovada la moció. I ara, com que estem a 5 minuts a que comenci l'audiència pública, fem un parèntesi i ens trobem en 5 minuts per l'audiència pública. Gràcies. Okay.